Ràdio Estel. És la una del migdia.
Els dilluns a 2:15 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Els dilluns a 2:15 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dilluns a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya. Avui, 13 de gener. Tal dia com avui, de l'any 1924, publica a la Gaceta de Madrid un decret pel qual quedaven dissoltes les diputacions provincials a tot l'estat espanyol i la Mancomunitat de Catalunya. Quedaren exceptuades les diputacions forals d'Àlava, Guipúscoa, Navarra i Biscaia. Els dies següents foren nomenats nous diputats i la Mancomunitat celebrà una sessió extraordinària. Els nous representants de les diputacions catalanes elegiren president el senyor Alfons Sala i Argemí. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau el baptisme de Jesús i també Sant Hilari. Per demà, dia 14 de gener, Sant Fèlix de Nola. Pel dia 15, Sant Pau i Santa Secundina. Pel dia 16, Sant Fulgenci i Santa Priscila. Pel dia 17, Sant Alfred i Santa Rosalina de Vilanova. Pel dia 18, Santa Prisca, Liberata i Beatriu. I pel 19 de gener, Sant Màrius i Canut. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
Aquests dies estem celebrant les festes de Sant Sebastià Matadepera fins al 21 de gener. Les festes de Sant Sebastià pretenen recuperar la Matadepera rural que un dia el poble va tenir. Per aquest motiu organitzen tota una sèrie d'activitats relacionades amb la natura. Les més destacades són la marxa amb torxes, el correfoc i percussió amb encesa de monumentals fogueres per testimoniar la dependència i el valor del foc en èpoques pretèrites. També gaudim de la fira de productes artesans, o bé la trobada per baixar el pi i sopar, perquè el pi és el símbol de les festes de Matadepera. Se n'escull un i es baixa carregat a l'espatlla per la gent del poble. L'endemà es planta a la plaça de Cal Valdiró, en el centre mateix del poble. També gaudeixen de la gran mostra gastronòmica a càrrec de les mestresses del poble. Concurs de grimpaires per arribar fins dalt del pi, el que arriba amb menys temps guanya un pernil. I acabant amb una cercavila i ball del tortell que es ballava antigament al poble. Seguim amb més festes perquè també s'està celebrant avui la festa dels Tres Tombs de Sant Andreu del Palomar a Barcelona. Sant Andreu celebra Sant Antoni Abat amb la cavalcada de tres tombs més antiga de la ciutat. I desfilen cavalls, genets, amazones, els llancers de la Guàrdia Urbana i tot tipus de carruatges. Enguany, el recorregut tradicional es modificarà per les obres del Mercat de Sant Andreu. També gaudim dels tres tombs a Martorell, o festes dels tonis a Taradells, perquè a molts indrets de Catalunya s'organitzen els tres tombs en honor de Sant Antoni Abat. Com a tret diferencial, doncs, i particular a la comarca d'Osona, aquests actes són denominats com festes dels tonis. En el cas de Taradell, les festes dels tonis són una tradició centenària, però que a causa de la incorporació de les noves tecnologies i la conseqüent desaparició progressiva del bestiar, de peu rodó per les feines del camp, va decaure pràcticament fins a la seva desaparició. I acabem amb els tres tombs de Sant Antoni a Valls. Els tres tombs a Valls tenen una gran tradició a la ciutat i presenten la millor col·lecció de carros de treball que es pot veure desfilar en tota Catalunya actualment, així com un dels itineraris de major bellesa plàstica pel barri antic de la ciutat, que obliga els traginers i carreters a desplegar totes les seves habilitats en la conducció.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I nosaltres, després de l'agenda del Santoral, entrem ja de ple amb l'entrevista amb Anglada Matalasseria, perquè és el moment de descansar bé. I amb aquesta primera entrevista, Anglada Matalasseria, que els hi donem la benvinguda, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Joan i Joana. Benvinguts en aquest primer programa que entreu del 2019. Segur, segur, ben segur que Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries, número 11 de Barcelona, tenim novetats. De què es tracta? Quines novetats tenim, Anglada?
Doncs mira, tenim el catàleg nou d'aquest any ja, 2019, en uns matalassos estupendos.
Fantàstic. I què representa això? Què significa?
Pues que cada principi d'any pues canvien les teles, surten novetats, qualitats, estan veient molt la viscoelàstica moltíssim i estan superben fets, que els han vist fabricar.
O sigui que sou part de la fabricació, Anglada Matalasseria.
Intervenim en lo possible, doncs, perquè hem de vendre allò que nosaltres ens sembla que és oportú. Per exemple, aquest Memory Plus és un matalàs fantàstic, molt bé, és un matalàs que fa 26 centímetres de gruix, és molt confortable i aguanta molt bé el pes de la persona. Després hi ha un altre, per les persones que els agrada el matalàs una mica més suau, que es diu Dama, i aquest està molt bé, i de preu també bastant bé.
I després està el tercer, que és el Dupen Grafeno, que és un matalàs que té diverses zones de duresa.
Bé, doncs, amb aquestes tres novetats, amb matalassos, Anglada Matalasseria, ben segur que descansarem bé.
Segur que descansarem bé i farem salut, perquè, a més, seguim tenint els matalassos amb aquella aportació de DTX, Densitex, que fa que els matalassos viscoelàstics no tinguin que portar espuma, sinó la viscoelàstica i el DTX. I això és una troballa, un fabricant que ho fa, i nosaltres ho promocionem perquè ens dona la seguretat de que donem un bon matalàs. Després també voldria recordar als nostres oients que els matalassos s'han de protegir, i s'han de protegir amb alguna cosa que en diem protectors de matalàs, però ara hi ha un protector de matalàs que es fa amb cotó natural, i això pocs ho poden dir, i a més és transpirable i impermeable, i es diu pell d'àngel.
Pell d'àngel, i n'hi ha per totes les mides de matalassos?
Sí, sí, per totes, per totes. I a més, molta gent ho fa servir per llençol de sota.
I per què? Perquè escalfa, dona caloreta.
Eh?
Dona caloreta.
No, no, no. No, no és cotó 100%. No dona calor.
Bé, doncs amb aquests nous protectors de... Què era? Cabell d'àngel?
No, pell d'àngel.
Pell d'àngel. Aquests nous protectors de pell d'àngel, doncs Anglada Matalasseria és un nou producte que ofereix a l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona. Recordem també que Anglada Matalasseria refà matalassos de llana.
Sí, 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 seguim fent, refent matalassos de llana i no és una cosa que sigui el 100% o un tant per cent important de la nostra botiga, però com, no volem deixar-ho de fer. No volem deixar-ho de fer perquè és tradicional de matalassers de tota la vida.
I recordem també el servei que ofereix Anglada Matalasseria arreu de Catalunya.
Sí, sí, anem a fora i a on faci falta.
Recordem els telèfons?
Sí, tenim el telèfon al 93... al 237 78 35.
I recordem l'adreça si voleu fer una consulta directament i provar els matalassos a Anglada Matalasseria a l'Avinguda Príncep d'Astúries, número 11 de Barcelona. Joan, Joana, moltíssimes gràcies i bon any.
Bon any.
Bon any a tots. Bon any.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Joan Daussà amb el tema La gran eufòria.
Se'n va cridant a casa, baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertaven. viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Bé, i nosaltres seguim, com sempre, amb el programa i quan comences aquest nou any, doncs tenim nous propòsits. I el propòsit d'aquest any, des del Centre de Teràpies Marina, és a veure si deixem de fumar, que estem gastant molts dinerons. Per parlar-nos d'aquestes teràpies, doncs, parlem amb Pere Reixac. Benvingut, Pere.
Hola, com estem?
Doncs bé, és un plaer tornar-te a tenir aquí de nou amb nosaltres, amb aquest nou any, amb aquests nous propòsits. Que els hi diries que han de fer per deixar de fumar?
Pues mentalitzar-se, el primer, i voler fer-ho. Si et mentalitzes i vols fer-ho, és molt senzill.
Doncs parlem d'aquesta teràpia per deixar de fumar. En què consisteix?
Mira, això faig... O sigui, tenim un programa que vam fer amb ma filla, que és un programa que són uns vídeos agafats d'internet, o sigui, no tenen cap història. I un cop ja es veu aquests vídeos, llavors fem una hipnosis fent forts aquests vídeos, els punts forts del que és el programa aquest. Llavors donem unes ordres que, en vez de tindre l'angoixa aquesta, el mono que li diuen, doncs quan et ve una situació així, en vez de posar-te de mal humor, doncs el que fa és riure. Riure't perquè t'estàs donant compte que estàs guanyant la guerra que està amb el tabac. És un sistema que va molt bé, té un tant per cent molt elevat de que funciona bé, i l'únic requisit és que es vulgui deixar realment de fumar. No hi ha més.
Des d'aquí, des dels programes de Ràdio Estel, volem deixar de fumar. Per fer-ho hem de trucar al 658-051-153. En què consisteix? Una sola sessió? N'hem de fer diverses?
No, això es fa amb una. Es fa amb una. O sigui, aquest vídeo és un vídeo que tira per terra tots els desitjos que tens de fumar. O sigui... jo fumo perquè em relaxa, però hi ha un moment en el vídeo que es tira per terra això. Jo fumo, jo què sé, 50.000 coses, no? Llavors, aquest vídeo en si, el muntatge del vídeo ve aproximadament a durar una hora i mitja, més o menys. La hipnosi la fem en mitja hora, més o menys, i després, a part, també poso unes agulles de acupuntura, que és per rebaixar una mica l'angoixa que tens, però... Hi ha vegades que no fa falta, és que ni fa falta, vaja. Perquè la gent es dona compte que realment el que està fent és l'índio, amb això de fumar. Jo m'he tirat 47 anys fumant. Llavors, quan jo vaig veure el muntatge aquest, és que vaig dir, és que a mi m'ho penso. I porto ja 3 anys sense fumar. Precisament fa 3-4 mesos ara farà, vaig tindre un problema de cor, em van operar, i el primer que em va dir el cardiòleg, quan fa que has deixat de fumar? I li vaig dir, 3 anys. Diu, doncs estàs aquí perquè fa 3 anys que has deixat de fumar. Si haguessis seguit fumant, no estaries aquí ja. O sigui, són una sèrie de coses que ho veus un cop ho has fet. O sigui, jo abans a mi em deien, és que el tabac, et passa això pel tabac. I jo deia, sí, que vas caminant pel carrer i caus i la culpa és del tabac. O sigui, tota la culpa és del tabac, li donem al tabac. Però és que un cop he pogut sortir, veig que realment no és tan exagerat com t'ho volen posar, però és un canvi tan radical, no t'ofegues. O sigui, pots caminar i no et canses com el que cansava abans. Puc pujar escales, puc baixar escales. Tinc millor olfacte i millor gust. O sigui, és una sèrie de coses... No em fa pudor la roba, que abans jo no ho notava. I ara, quan ve un fumador, a 2 quilòmetres ja ho estàs notant. O sigui, és una sèrie d'avantatges que fins que no ho fas, no ho notes. A part, que les comptes de... Per exemple, jo, en el cas meu, jo m'he gastat més de 70.000 euros en tabac al llarg de la meva vida. Això és una animalada.
Això són molts diners que es podien aprofitar per fer una altra cosa.
Molts. Jo vaig boig per comprar-me una Harley fa molts anys i ara resulta que li he ficat foc a 4 Harleys amb el que m'he gastat amb el tabac. Això és exagerat, de veritat.
Doncs aquests són el nou propòsit per aquest any 2019. Hem de deixar de fumar, invertim molts diners i perdem en salut. Truqueu al 658-051-153. I parlant de que hem perdut molts diners per comprar tant de tabac, què és el que costa fer aquesta teràpia per deixar de fumar?
150 euros són.
Només? Només són 150 euros.
Només, sí. Amb 150 euros i un dematí o una tarda, yes. Nosaltres estem a Blanes i hi ha gent, em va vindre una senyora que va sentir Radio Estel i va sentir l'anunci aquest, i em va vindre de Lleida. Bueno, pues m'han vingut ja de Lleida com 10 o 12 persones, i s'ho prenen com que se'n van a fer una excursió a Blanes i de pas treure's el tabac. I m'han vingut famílies que se'n van a la platja mentre el pare o la mare s'està traient el tabac. O sigui, és una meravella, això.
Doncs a totes aquestes persones que ens estan escoltant, a les famílies que estan fumant, volen deixar de fumar? Doncs truqueu al Centre de Teràpies Marina al 658-051-153. També, Pere, hi ha moltes persones que aquests primers dies de l'any, aquest primer mes de l'any, del mes de gener, estan dient, oh, és que, clar, m'he engreixat els torrons, he menjat molt. Podem aprimar-nos una mica?
Sí, també fem a la banda gàstrica virtual. La banda gàstrica virtual és un sistema que se li fa entendre al cervell de que ens hem posat una banda gàstrica virtual, com si és la banda gàstrica quirúrgica, que és una reducció d'estómac. Llavors, a base d'una sèrie de gravacions, el cervell agafa la costum de canviar els hàbits alimentaris. És un sistema que no és per perdre quilos en 2 dies, és un poc a poc, ja anirem fent, i vas perdent quilos fins que tu creus que tens que deixar de perdre quilos. O sigui, no fa falta fer dieta, no fa falta fer esport, no fa falta fer res. Evidentment, si es fa una mica de dieta i una mica d'esport, doncs tot funciona millor. Però està dissenyat, és una patent que és argentina, però està dissenyat perquè no facis absolutament res fora del que ja estàs fent actualment. El que passa que passes a menjar doncs, una quarta part del que menjaves abans. El sigui inconvenient que té la banda gàstrica virtual és la cortisona. Si tens el problema, com he tingut jo, de tindre que prendre cortisona, amb la cortisona no pot. Però també el que puc dir jo és que jo vaig baixar 18 quilos amb el sistema aquest, m'han atiborrat de cortisona durant 2 anys, em vaig agafar 20 i pico, i ara, sense fer absolutament res, estic tornant a baixar sol, sense fer absolutament res. Això vol dir que el meu cervell ja s'ha adaptat al sistema aquest d'alimentació.
Perquè una de les peticions que fa la banda gàstrica virtual ho feu a través d'hipnosi.
Sí, és una relaxació profunda. Hi ha gent que arriba inclús a entrar en hipnosis, però no, no, aviam, està dintre del camp de la hipnosi, però no és una hipnosi. Hi ha un sistema que també ho fem, el que passa que és massa exagerat, que realment recrees una operació real amb hipnosi. Poses la persona en hipnosi i recrees com si realment se li estigués fent la hipnosi. I aquesta persona, quan la treus de la hipnosi, està convençuda que l'han operat. Però és un sistema molt, molt radical. Molt radical. Aquest de la banda gàstrica habitual funciona molt bé, però la gent es té que mentalitzar que, bueno, no és les dietes que hi ha màgiques que perds 10 quilos en un mes ni res d'això, no. Això són les gravacions, tu només tens que escoltar les gravacions i a poc a poc vas canviant els hàbits.
Precisament és on volia arribar. Aprenem a menjar correctament.
Sí, sí.
A menjar poquet a poquet.
Dic que tu ho saps bé, més o menys, no, això?
Ho sé una mica. A menjar a poc, no córrer, i t'atipes abans, perquè el nostre cervell triga uns 20 minuts en saber que el seu estómac està ple. Per això us és convenient a menjar a poc.
Aquí està. I mastega molt.
I mastega moltíssim, exactament. Doncs recordem, tant la teràpia per deixar de fumar com la teràpia per apripar-nos, podeu trucar al Centre de Teràpies Marina 658-051-153. I són els propòsits per aquest 2019. Gràcies, Pere.
Vinga, vosaltres. I bon any.
Bon any.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Radio Estel. Rutas per Catalunya.
I nosaltres continuem a Rutes per Catalunya. Ara toca parlar del barri del Poble Nou de Barcelona. I avui concretament parlarem dels garrafaires del Poble Nou, perquè va ser una de les activitats artesanals amb una certa importància en el barri. En els bastidors de garrafes, garrafaires o ampollaires, com normalment s'anomenaven. Es pot dir que és una branca de la cistelleria aplicada a revestir el vidre. L'emplaçament dels tallers de cistelleria al Poble Nou des del segle passat era motivat per l'elevat nombre d'hortolans que hi havia fins al marge del Besòs, sense oblidar les fàbriques dels filats, teixits, del ram de l'aigua, etc., que eren grans consumidors de coves i cistells per a la seva feina. El motiu que tota una colla de tallers i tallarets de garrafaires se situessin al Poble Nou s'ha de buscar en l'assentament de la fàbrica d'ampolles i garrafes Vilella, vidrieria barcelonesa, en el carrer d'Etna, avui Ramon Turró, entre Bac de Roda i Provençals, fundada l'any 1892. A Sants, Sant Andreu i també a l'Hospitalet s'establiren tallers. A la mateixa època es posa en marxa una altra fàbrica de vidre a Badalona, al voltant del qual també nasqué una extensa colònia de garrafaires. Els primers operaris i propietaris eren barcelonins o de pobles de Catalunya, però poc després, arran de l'increment de la feina, vingueren molts mallorquins. Poc després, l'ofici es nodrí de l'immigració que vingué de la part alta de la província de Castelló, que aprengueren l'ofici amb celeritat i perfecció. De diverses contrades de la província de València, on hi havia hagut també sempre molta cistelleria, arribaren operaris amb l'ofici sabut. Podem dir que l'època daurada, pel que fa a la qualitat de les vestidures que es feien, fou fins abans als anys 20, ja que tota l'obra es realitzava amb vímet i verga blancs, o sigui, pelats. Coincidia aquest temps en la fabricació del vidre de forma semimecànica i s'aconseguí que totes les garrafes tinguessin una forma idèntica i les boques acabades perfectament. es feien diversos tipus de vestidures. La catalana, la mallorquina, el bremen, la francesa, l'hamburguesa, i totes rematades en caputxeta. Entre els tallers establerts des de l'inici, recordem en primer lloc, per la seva importància, el que hi havia dintre de la mateixa fàbrica de vidre Vilella, i després altres com Pere Darder, Soler Pi, Ripoll, Agustí Mateu, Manuel Hernández i algun més. També podem afegir que la firma Foret, la d'aigua oxigenada, tenia un taller dintre la seva fàbrica per forrar-se els mateixos les moltes garrafes que utilitzaven per envasar el seu producte. Entre els anys 1915 i el 1936, l'activitat ha anat adquirint molta expansió, juntament amb la cistelleria, per l'exportació de la patata primerenca amb coves de vímet i canya des del Maresme. Resulta que amb la collita normal de vímet de Catalunya i el que venia de Guipúscoa, Navarra, Guadalajara o Cuenca, no n'hi havia prou. I es va haver d'acudir a la importació des de França, de Polònia i fins i tot d'Argentina. Quan a la Berga també en mancava, ja que no n'hi havia prou amb la que recollien famílies del camp, a les èpoques de poca feina en diverses comarques de Catalunya i a la resta de l'Estat, també recorre a la importació, i a la millor Berga era la de Panna, a Itàlia. Aquesta manca dels materials bàsics va fer donar lloc al fet que es comencés a introduir la canya en la confecció dels coves de les garrafes. També gairebé es va deixar de fer la garrafa amb vímet blanc i es feia amb vímet negre, o sigui, sense pelar. Aquest tipus de funda se la digué japonès, encara que no tenia res d'oriental. La denominació se li donà per diferenciar-la de totes les altres ja anomenades. A partir de l'any 1943 va iniciar-se la davallada d'aquest ofici. Es començà a folrar les garrafes amb espar, jonc, baladre i altres materials, tots ells inferiors al vímet i a la verga, a fi d'aconseguir rebaixar els costos. La raó d'aquesta davallada hem de buscar-la en la competència que feien des de la província de València, a Ulleria i altres pobles de la Rodalia, ja que dues o tres fàbriques de vidre tenien taller per forrar-se el vidre dins la mateixa fàbrica. I a les dècades dels 60 i els 70 arriba el plàstic per fer fundes de garrafes i de mica en mica va significar l'extinció total de tots els tallers de garrafaires de Barcelona i província. Un ofici artesà que durant un grapat d'anys va donar feina a molts poblenovins i poblenovines. Era una ocupació que desenvolupava una alegria constant en els tallers. Es cantava a cor i es manifestava també no deixant escapar cap festa popular, sense celebrar en comunitat en el mateix lloc de treball.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem una versió per la Marató del 2015 per Pep i Marieta amb el tema Carnaval.
Que la vida és una ruleta i cal jugar-hi. Tot aquell que pensa que està sol o molt malalt val més agafar-se un gràcia. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval i les penes cal espantar-les. Que la vida sempre és cruel, hauria de saber que no és així, que els moments més dolents s'arreglen amb alegria. Tot aquell que pense que això mai no ha de canviar, hauria de saber que no és així, al mal temps sempre bona cara, que tot canvia. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval i val més agafar-se amb gràcia. Necessiten, va! Per aquells que no viuen bé, va! Per aquells que mos ajuden, va! Per aquells que no volen perdre, va! Per aquells que cada dia lluiten, va! Per aquells que mai se rendixen, va! Per aquells que mos donen
tradicions ens voleu fer saber. Escriviu-nos a rutesparcatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I com és habitual, tornem a tenir la visita de Pilar Mocé, de la Gran Via de les Corts Catalanes 561, a Escala Esquerra. Benvinguda, Pilar.
Doncs pues moltes gràcies i a cuidar-se del fred.
Totalment, eh? Aquí ens hem de cuidar
perquè
tots.
Perquè si no, eh? A més, també començant pels peus, saps? Perquè, clar, si els peus es refreden, també hi ha moltes persones que diuen és que jo quan tinc els peus freds, verdaderament està m'encostipo. Bueno, si té una mica de relació, verdaderament, perquè, clar, els peus és una part del cos tan lluny del cor, la circulació està regular i també es poden refredar més. Hi ha una deficiència circulatòria a les cames, a la llarga, amb l'edat, no? I després la gent que, per exemple, estem moltes hores assentats, doncs tot això implica que els peus no tenen la circulació adequada i també es refreden molt. O sigui que sí que és bo portar els peus protegits.
Quin seria el teu consell per portar-los ben protegits?
Mira, ara a l'hivern, doncs, lògicament, hem de buscar sempre una sabata que ens aïsli del dur del terra i del fred del terra, no? Pensem que aquesta època, doncs, que els terres o plou o estan humits i de més, tot això es va calant. Si portes una sabata molt primeta de sola, doncs es pot quedar molt humida. sempre hem de tenir ja la base, per suposat, que les sabates ens han de donar protecció, estabilitat, seguretat i comoditat. Tot el que marxi d'aquí, doncs és un perill pel peu i per la persona, perquè una sabata que no ens vagi bé ens pot deformar inclús els peus, els dits, ens pot donar dits en garra, ens poden sortir callositats. Ara estem en època de rebaixes, amb la qual és bon moment per comprar calçat que sigui de pell i més econòmic, perquè moltes vegades doncs, tirem mà de les sabates sintètiques doncs, pel preu, i la veritat és que la sabata sintètica és una mica incòmoda, perquè, bueno, incòmoda, no és aconsellable, vaja, perquè, clar, la sintètica no transpira, amb la qual cosa ens fa suar més el peu, no? Aquesta sudoració excessiva que fa el plàstic de les sabates, el que és sintètic, es pot fer malbé la pell, i després deixant-se la pell macerada i que sigui després infeccions, possibles infeccions de fongs, de ferida i de berrugues per culpa de que la pell està humida. Aleshores, clar, doncs aprofitem les rebaixes, no? Perquè així comprem sabates de pell que siguin més econòmiques. Val més tindre unes sabates que ens siguin còmodes, però que siguin bones, que no pas quatre d'aquestes que són sintètiques i que ens farà malbé la pell dels peus, no? El que també no aconsellem nosaltres molt als podòlegs és que tothom abusa de calçat esportiu, i sobretot la gent jove. A veure, el calçat esportiu estava fet per fer esport, per això se'n diu així. Ara això s'ha traduït en que el calçat es porta sempre, el calçat esportiu. Però pensem que el 80% d'aquest calçat és sintètic, i perquè transpiri som uns productes que són sintètics i no transpiren tant com haurien de transpirar. Un calçat bo, que tingui molta pell i de més, és caríssim, és un car com les sabates. Per tant, el calçat sintètic tipus deportiu no podem abusar d'ells precisament per aquest excés de sintètic que té, no? Però, bueno, aconsellem que puguin ser el més adaptats als peus, que no siguin ni massa grans ni massa petits, que no pesin, que les persones que se'ls posin pues, siguin parells, que no estigui vist per estètica, perquè a vegades ens calcem per estètica, sobretot les senyores. I això és un perill, perquè pels ulls les sabates ens entren i les trobem mones, però després posats als peus a vegades no és el mateix, no? Pensem que, clar, primer la gent anava descalç, no? Al començament de la vida els homes, les persones anaven descalces, però ja a 3.500 anys de Crist ja es portava protecció als peus, que es feia amb pells d'animals, i llavors s'escalçaven aquesta pell, se l'adaptaven al peu, no sé com ho feien, lògicament, perquè no ho sabem, però se'n troben de fotos a llibres en què la pell dels bens o així s'adaptava doncs, al peu per no anar tan descalç. I sí que els esclaus dels senyors sí que anaven descalços, però els prínceps i egipcis i tot aquest faraons i tot això anaven en sandàlies, no? O sigui que feien inventos perquè havien de ser diferents. Els peus s'han de protegir, perquè, clar, ens aíslen del fred, de que ens clavin coses, de fer-se mal, no? Després, una fàbrica a la Índia, per exemple, hi ha moltes fàbriques de calçat que després importa aquí a Espanya, no? Però la pobra gent que fabrica calçat a la Índia cobren molt poc i fan unes feines molt dures, inclús nens. Pensem que les sabates fabricades a la Índia tenen un preu de cost d'uns 75 euros, 0,75 euros, no arriba a un euro, per lo qual, si d'allà ha de cobrar el que ho fa, imagina't quina pobresa dona i quin marge tenen aquí les sabates fetes a la Índia i vengudes aquí. I, verdaderament, jo critico que aquí es cobrin de sabates molt cares quan en realitat han sortit molt barates
del cost. El cost,
això mateix, no? O sigui, s'ha de fer negoci, però no tant. Després hi ha unes sabates que estan molt de moda, que la gent porta molt, que tenen una membrana amb microporos. Vol dir que la sola de la sabata dintre està foradada, té uns foradets, com si fossin unes muntanyetes dels foradets aquests, perquè no entri l'aigua quan trepitgem aigua al carrer, no? I aquesta aigua pues, no pot entrar perquè aquesta espècie de membrana evita el que precisament entri l'aigua. Però això no vol dir que el peu a dintre estigui còmode, perquè a vegades també sua, perquè el no transpirar tampoc gaire pues, també pot suar. I el problema que jo els hi trobo és que quan la plantilla de dintre de la sabata es va gastant d'utilitzar-la, es fa malbé i fa mal, perquè llavors es claven totes aquestes membranetes a la planta i la gent es queixa d'això. Per tant, després han de comprar unes plantilles d'espuma, d'algun material que amortiui per a poder anar aprofitant la sabata. O sigui que el calçat, a vegades, és buscar inclús importantíssim la horma de sabata que cada un necessita. Importantíssim. I la classe de sabata. Sempre hem de procurar que transpiri. Ara, per exemple, que està de moda, tan moda, les plataformes, bueno, però les plataformes n'hi han que encara són portables, però n'hi han que el peu patina a sobre de la plataforma perquè al ser tan rígida i tan recta que no tenen cap mena de forma, doncs això el peu treballa molt i al final pues, fa mal. Es cansa el peu muscularment, no? Aleshores, hi ha unes plataformes amb una miqueta de forma, una mica de cunya, que aquestes són més aconsellables. Però, clar, depèn també a vegades de l'economia, no? O sigui, a lo millor són sabates que són les més bones pel peu, són les més cares per posar. Però, bueno, s'ha de fer, s'ha de tindre unes sabates, les de sobretot, les sabates de portar cada dia.
No creus, Pilar, que tant les sabates tan més econòmiques com no tan econòmiques, aquell fabricant sempre s'hauria de posar en contacte amb el que són amb els podòlegs?
Amb professionals. Bueno, nosaltres els podòlegs s'havien fet moltes vegades reunions amb fabricants de calçat. Ara, bueno, la veritat és que no se'n fan gaires perquè també el fabricant ha canviat bastant el concepte de sabata, no? O sigui, ara hi ha sabates que són bastant còmodes i aleshores ja el fabricant ja sap que ara, o perquè es porten plantilles o perquè la gent va sempre amb sabates, cosa que abans sabem que moltes senyores, per exemple, les senyores inclús grans no portaven mai sabata el diumenge, doncs per anar a vestir, però normalment anaven amb sabatilles, no? Aleshores, clar, ja el fabricant està fent les coses una mica com més conscienciat de que la gent no ha de patir de peus. I això, doncs, possiblement, ja ve que quan es parlava i s'explicava que les sabates han de protegir, que és el que parlem, han de protegir, però no han de fer malbé els peus. I hi ha moltíssimes deformitats de peus, inclús el que és més freqüent són les ungles, que es fan malbé per unes sabates de tacó d'un dia. Nosaltres a les consultes ens venen persones joves que han anat a lluir calçat maco durant les festes o un dia de festa, que et venen dient, tinc un mal a la ungla que no l'aguanto. Se'ls ha fet un derrame vol dir una extravasació de sang, de la pressió, i moltes vegades aquestes ungles el que hem de fer és foradar-les, nosaltres, els podòlegs, foradem la ungla perquè surti la sang que s'ha quedat a sota. Perquè, si no, clar, aquella sang queda allà que, fins que no s'asseca i es va fent negra la ungla i es fa estèticament lletja, però aquella sang acumulada és una nosa per la ungla, perquè fa un avoltament allà sota, no? I no té espai. I aleshores, clar, si la foradem, surt un xurrito de sang, això s'ha de fer el primer dia o el segon, com a molt, d'haver-se fet aquest hematoma subungueal, no? Bueno, és una mica desagradable per la gent perquè penses, ai, però alivia moltíssim perquè treu la pressió. I després aquella ungla acaba caient normalment. Va sortint, però es va desenganxant i va acabar caient. Bueno, pues això és un problema moltes vegades d'un dia de sabates incòmodes que no haurien d'haver sigut ni tan estretes, no tan punxegudes. O sigui que la sabata l'hem de mirar amb els ulls, però ens les hem de posar als peus, no? Tothom, això, eh? La gent jove, la gent més gran, tothom.
Consell final, no seguiu tant la moda i mireu per més pels vostres peus.
Ah, això mateix.
Recordem les adreces. Maria Pilar Mocer, de Gran Via de les Corts Catalanes, 561, escala esquerra.
Tercer segon, escala esquerra. I el telèfon, 93 454 89 30. Sempre donem
sempre
hores.
Sempre hores convingudes.
Això mateix.
I després recordar que també hi ha un altre centre a Vallirana que es troba.
A Vallirana és el passatge Bon Retir número 2, local 5. Un telèfon de contacte és 93 683 5821.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí a 15 dies amb més consells.
Molt bé, gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
I arriba el moment del concurs i la pregunta d'aquesta setmana és la següent. La mineria ha estat durant molts anys un dels pilars fonamentals de l'economia de la comarca del Berguedà. A la colònia de Sant Corneli, fundada a finals del segle XIX, per allotjar la població que treballava a les mines de carbó, avui dia és un dels nuclis miners més ben conservats de Catalunya, on hi trobem un museu. Quin nom rep aquest museu? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902-020-412, és una trucada local, també a rutespercatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter. I tenim els següents obsequis: la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91 de Barcelona, també l'obsequi d'Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i també l'obsequi Nou Vell. Recordeu les vostres respostes al 902-020-412, rutespercatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet. I torna a recordar el gust bo de sempre.
Ràdio Estel.
I una última cançó. Escoltem a Marc Durandó amb La Nina.
D'un tros de sol te'n van fer la cara, cabells tan rossos com l'or. De dues gotes d'una mar clara, uns ulls tan blaus com el cel. D'una rosa d'abril ben roja, uns llavis dolços com la mel. La Nina, la Nina de marbre. A casa deien, ets massa jove, no vulguis córrer, que tens temps. Però tu escoltaves en nits cansades la veu del teu cor valent. Ei, Nina. nina, la nina de marbre, la nina de... desig va ser deixar cor i cos en mans del teu primer amor. Pensaves que aquell seria el més bell destí, l'amor més tard va fugir. Ja ho veus, nina, ei, nina de marbre, la nina de marbre. I ara la nina s'asseu en un banc i somriu plorant. Alça els ulls, mira al seu voltant i diu: tinc una vida a les mans. La gent no sap que aquest vestidet que estàs fent a mà de ganxet és per l'infant que tens a casa esperant. Ell té poc més d'un any. I nina, la nina de marbre, ei, nina de... Ja ara la nina asseguda al banc abraça el vestidet i somriu plorant. Alça els ulls, mira al seu voltant, somia els temps que vindran. Nina, la nina de marbre, la nina de marbre.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Per què els de Besalú van construir una torre al mig del Pont Vell? Si hi ha alguna cosa que s'aprecia de Besalú és la intensitat de la petjada que hi ha deixat la història. Ibers, romans, personatges com Guifré el Pelós o Bernat I el Tallaferro van passar pel poble i van construir tota mena d'edificacions que encara aguanten el pas dels segles. Un exemple d'això és el Pont Vell. Tant el pont com la torre que hi ha al mig van ser construïts al segle XI i són d'estil romànic, encara que van ser modificats per diverses intervencions posteriors. A banda de ser l'accés a la ciutat, també servia per cobrar el peatge comtal. I aquí entra en joc la torre. Qui no pagava allà ja no podia tornar endarrere. El preu era d'una moneda per persona, a més d'un tant per càrrega. El que no se sap és com tiraven endarrere els carros si no tenien la moneda, perquè el pont és ben estret. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Ester Nosàs. A gener, la palla en el paller. Molt bona tarda i bon diumenge!